Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Bon dia. Els millors vins d'Espanya, autèntiques joies enològiques que representen la màxima expressió del panorama vitivinícola espanyol, així són els vins que formen part de la Lliga dels 99 de la Guia Gourmets 2024. Sabeu una cosa? D'aquesta 39a Guia del Vi Gourmets, la publicació vinícola, diuen, més completa i rigorosa, ha seleccionat al voltant de 4.735 vins tastats a cegues. I tan sols 24 han despertat en el comitè de tast unes sensacions úniques, una singularitat i un equilibri que quasi és perfecte i que han estat premiats amb la màxima puntuació que els hi donen els professionals de la Guia de Vins Gourmet, 99 sobre 100 punts. Doncs això, sabeu una cosa? D'aquests 24, n'hi ha 5 que són de casa nostra. Atenció! El 1902, Tossal d'en Bou, 2019, de Maix d'Oix, de la DOC Priorat. El Clos Mogador, 2021, de Clos Mogador, del Priorat. L'Enoteca Gramona Brut Nature, 2019, de Gramona, un corpinat. L'Enoteca Personal Manuel Reventós, de 150 anys, Brut Nature, 1986, de Reventós i Blanc. I l'Ermita 2020, de l'Álvaro Palacios, també de la denominació d'origen Priorat. Quins vins que tenim a casa nostra. Per a molts anys, a tots ells.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Comencem parlant de vins. Quins vins tan fantàstics deuen ser aquests? Mireu tota la guia perquè n'hi ha alguns que valen déu-n'hi-do, haurem de deixar-nos-hi no la setmanada, sinó la mesana, però en canvi n'hi ha algun d'aquests de 99 punts que no passen dels 40 euros. Vinga, va, que avui tenim una fonda molt especial i és que, primer de tot, ens anem cap als boscos d'Osona per parlar de com es gestionen els boscos i la gastronomia i té a veure amb ella. I després volíem marxar cap a Miami, però ens hem quedat a l'estudi aquí a Catalunya Ràdio perquè volem parlar amb el nou cuiner de l'Inter de Miami. A qui li cuinarà? En Jordi Alba, amb en Busquets i amb en Bessi, entre d'altres. Què, comencem? Vinga, va!
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I avui a la fonda, una pàgina més per la nostra guia Virgínies, amb l'Òscar Gómez, que ja el tenim ben a punt. Òscar, bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Què, agafarem el cotxe avui o ens quedarem a Barcelona?
Doncs mira, a mi avui em toca agafar el cotxe perquè us proposo anar a Vilanova i la Geltrú, a un restaurant que es diu La Bien Pagar.
La Bien Pagar?
Sí, a la plaça Soleil Carbonell número 5, està just davant del mercat, del mercat del centre de Vilanova. I què trobareu a la Bien Pagar? Ens trobareu a dintre a la Debi i a la Irene, que són mare i filla. Elles són originàries de Cádiz, concretament de Barbate, que és aquell poble que és famós per les almadraves que fan la pesca de la tonyina. Fa uns 10 anys, si no vaig entendre malament, que van obrir a Vilanova. I què fan? Doncs fan una cuina d'olles i cassoles espectacular. Quan entres al local, que per cert està molt divertit, decorat, i vas cap a dintre a la barra, comences a veure olles i olles perquè van cuinant durant tot el matí, però olles enormes, gairebé són marmites. I a dintre doncs, trobes una de faves amb carxofes, una altra de popets amb mongetes i cloïsses, una altra que és un estofat de galtes amb carxofes, o un fricandó, una que m'agrada molt de conilla amb cargols...
És que estic mirant aquí, és que és molt curiós, perquè estic mirant i tens raó, és a dir, l'entrada ja té salero, l'entrada del restaurant, però és que després hi ha un pet de cassoles aquí grosses, que això sembla un bufet,
És clar, és que és una de les coses boniques d'aquest restaurant, perquè a més la cuina la tenen darrere la barra, tu veus perfectament els fogons on estan fent i veus que van traient, quan acaben un guisat el posen a sobre de la barra, amb una tapa transparent perquè quedi tot ben protegit, i aleshores doncs, tu vas anar allà i dius, pues, vull d'això, vull de l'altre, i posen el cullerot i cap a la taula, i la veritat és que és un espectacle. Fan també el garró amb canyella i prunes al conyac, fan manetes de porc amb un puntet picant, en fi, són unes ulleques d'impressió. La realitat és que a l'havien pagar, jo personalment, tot i que també fan truites, per exemple, fan una truita escalivada, fan una de botifarra de Màlaga, fan truita de carbassó... Jo el vaig conèixer per un amic meu de Vilanova, que es diu Xavi, i em va dir, has d'anar a provar els guisats. I la veritat és que jo és exactament el que us recomano. Teniu i feu anar la cullera a tot el que podeu.
Clar, és que és allò que diem, no, Òscar? És a dir, podem recomanar restaurants, ara les xarxes s'han recomanat molts de restaurants, però clar, el que hem de recomanar és què és el que hem d'anar a menjar. És a dir, el top 5, no? El rànquing dels 5 o 6 plats top que es poden menjar allà. Perquè, clar, potser fan amanides i les amanides, doncs, home, no estan tan bé a vegades, no? Però, diguem, aquí la cassola, el guisat, saps? I, a més, m'agrada molt que, diguem-ne, que és aquella cuina, com dèiem amb el teu bon amic, d'aquí que diu la cuina dels altres catalans,
Vale,
ja saps on vaig,
entre moltes cometes, no?
Sí, exacte.
Xesco Bueno,
sí, Xesco,
un gran amic, sí. Sí, bueno, sí, que exactament a què et referies, perdona...
No, anava a dir això, que aquí segurament també hi ha molts guisadets d'aquests que són allò, la cuina dels altres catalans,
sí,
no et pots trobar?
Clar, perquè elles tenen aquest origen de Barbate i aleshores combinen, ja dic, pots trobar un fricandó o unes faves amb carxofes, però també pots trobar guisats de la seva terra d'origen. Aleshores jo trobo que pots combinar les dues coses, però hi ha moltíssim guisat català, És un espectacle. Això sí, a la paret que trobaràs? Doncs trobaràs mantones aquests dels que fan servir a la Fèria d'Abril i algun bànol, perquè tenen aquest punt salerós a nivell visual que recorda, en certa manera, un pati andalús. És un local molt divertit. Elles són molt salades i molt simpàtiques i de debò que vam passar una molt bona estona tant xerrant amb elles com després gaudint de la cullera i de les salses i del pa sucant en el plat.
Escolta, i més enllà de les salses de postre, van fer alguna cosa?
Vam fer, aquí hi ha també classicisme o tradició, vam fer flams i púdings.
Flams
i púdings casolans.
Molt bé.
Si vols, li posen nata. I, de fet, ara et diré un postre que a mi em va resultar molt divertit, que és, imagina't una copa de còctel, així com una copa balón, encara més gran. Aquestes copes de còctel que es fan servir pels gintònics tan rodones, tan grosses.
Sí.
I a dintre li posen una base de xocolata i l'acaben d'omplir amb nata, com aquest postre que menjàvem quan érem petits, que era la copa, però acabat de fer en el moment, no, saps? I aleshores et porten aquest copazo a la taula. I bueno, si tens aquest punt de retornar al viatge al passat, és molt divertit. Aquestes postres són molt bones.
Doncs, Òscar, entra l'Havien Pagar de Vilanova i la Geltrú a la nostra guia Virgínies. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Que vagi bé.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Mira, tenen vaques aquí. vaques llimusines, però en veig una de negra, però aquesta no és llimusina, ara li preguntarem. A veure si trobo per aquí els dos responsables que he quedat del PEF Catalunya. A veure, mira, ja els veig allà, ben asseguts amb una taula, aquí sobre, sota d'uns arbres. Què tal, com esteu?
Molt bé, fantàstic.
Fantàstic.
Robert Roch, responsable tècnic de PEF Catalunya, i Josep Maria Vila de Badal, president de PEF Catalunya. Esteu bé aquí? Jo crec que aquí es poden fer reunions molt divertides i interessants, no?
Bueno, aquí de tant en tant en muntem alguna, sí. Divertides i interessants, i ben menjada i ben beguda, perquè si no hi ha bon menjar i bon vi, doncs les coses no funcionen, no? Tu saps que la taula uneix. I troba solucions a molts problemes. Doncs aquí això ho practiquem.
Escolta, això del Galí, què és? Una casa de pagès, però és molt interessant la construcció que hi ha aquí.
Bueno, el Galí és una casa de pagès que el 1499 van fer una torre de defensa, que aquella època es feien torre de defensa, per defensar-se dels bandolers, perquè tenien molts robatoris i molts problemes, i els propietaris de la finca, doncs, van fer, que els meus abans passats, van fer aquesta torre al Galí. I van, que no és com és ara, perquè després va venir el Napoleó i els francesos ho van cremar, ho van derrocar i ha quedat això, no? I això, doncs, és una antiga torre de defensa.
Escolteu, clar, jo ara pensava, estem a terme municipal de Vic aquí o no?
Estem, avui dia sí, jo vaig ser alcalde de Vic, com ja saps, no? Però això havia sigut Sentfores, el terme municipal de Sentfores, de la Guixa, que en diem, no? I això es va ser agregat als anys 40 per Vic, s'ho van quedar els biguetans, però això seria una part rural d'un municipi petitet, que és la Guixa, que és Sentfores, que és un municipi rural típic, petitó i carregat de masies, i aquí tenim Sant Joan del Galí, que és una ermita que era dels veïns d'aquí i que, a més a més, depenia antigament de Santa Eulàlia de Riu Primer.
Déu-n'hi-do, mira, aquí, sí. I tenim en Pep Sal aquí a prop, que...
El Pep Sal a tocar, bon amic meu,
no?
Bon amic meu.
Segur, segur.
Gran cuiner de japonès, eh?
Sí,
de japonesa.
Bueno, a en Pep li agrada tot, no? Una mica, sí, de menjar. Li agrada
però,
menjar, en Pep.
Però si vas amb ell, et farà uns menjars japonesos que són la delícia.
Sí,
una delícia.
Sí. Qui el va pelar, qui el sí. va pelar. Escolteu, he vist unes vaques aquí, són vostres?
Sí, són nostres. Ja has dit bé llimusines, t'he escoltat, eh? Llimusines, però ja les altres són guaiú.
Ara ho veig. Ara s'està posant de moda això de la guaiú aquí,
sí,
eh?
Sí, perquè són guaiús totes amb genètica i amb carnet, perquè això de la guaiú hi ha de tot. I sí. Aquestes amb carnet i amb genètica. No són meves, són d'un amic meu que li tinc el tros llogat i les té aquí i les ven. La majoria, per desgràcia nostra, com sempre passa, se'n van al País Basc, perquè els bascos són gent de qualitat, de menjar de qualitat. I aquestes tenen molta qualitat i la majoria se'n van allà. Però en tant li robo una entrecota, una mica, una mitjana, i me la menjo jo.
Home, clar, aquesta és una d'aquelles coses, d'aquelles idiosincràcies de la vida, que tu te'n vas al País Basc a menjar un tall de vedella de xuletón així, que després resulta que potser està fet aquí a Vic,
sí, sí,
no?
Sí.
I que ben bé que ens el podíem menjar aquí, no?
Sí.
O te'n vas a Dènia a menjar gambes perquè són molt bones, i el cambrer allà, que li va passar l'altre dia un amic meu, diu mira, diu, ara no n'hi ha perquè hi ha mal temporal, però aquestes són de Palamós i també són molt bones. Diu, ostres, no?
Sí,
això
sí.
Ens passa als catalans, eh? Ens agrada
passa,
molt voltar,
sí,
i,
sí.
I no ens en donem compte del sí. que tenim a casa.
El que passa és que amb la carn, precisament amb la carn, que ja soc ramader de carn de pastura tota la vida, de vaca de pastura, la nostra carn sempre ha marxat de Catalunya perquè la carn vella, reposada, que sigui ben engraçada, d'animal de pes, no? Que pesi, a Catalunya no en tenim mercat, no en tenim tradició. Tu saps que sempre vedella, 210, 220 quilos, 190 quilos, petiteta, blanca, rosada, i això és una carn que no té gaire gràcia, no? La carn gustosa, doncs, es marxa i se'n va, no només al País Basc, també se'n va a un altre lloc que en diuen Madrid, saps on tens això?
Sí, doncs cap allà baix.
Sí, no? Doncs a Madrid també n'hi ha de carn bona i se la mengen els madrilenys, sí. I els catalans quan van a Madrid diuen, que bona que és, diuen, doncs és teva.
Exacte, sí, mira, això li va passar també a un altre amic, que això ens passa molt aquí. Clar, aquí hi ha una cosa molt interessant, jo que vosaltres que ja teniu una certa edat, també, bueno, tu ets una mica més jove,
Robert és un nen.
És un nen gairebé.
Tu i jo estem
per allà,
jo
no?
Jo crec que sí.
Però clar, ens passa que, jo recordo, per exemple, quan aquella època del celler Can Roca, per allà als anys 90, precisament parlàvem d'això i fèiem, ostres, com és que parlem tant de vedella, no? No parlem de vedell, i després hi ha una cosa que és una idiosincràcia bestial, que aquella època, si us en recordeu, als restaurants, a principis dels 90, un dels plats que hi havia als restaurants, diguem-ne, allò una mica més d'hi ha que anaves a tocar el crostó, era el filet de bou, i deies, ostres, jo de bous no en veig ni la Garrotxa, ni el Gironès, ni Osona, però tots els restaurants de Catalunya tenen bou, quant de bous no n'hi ha. I llavors diem vedell, a vedella, però i vedells, què en fem dels vedells, no?
Això no, és una cosa bou, que ara... El bou, som, normalment aquí són vaques, no? Vaques... Mm. Vaques més o menys adultes, sí, no són, com més joves millor, però costa més, perquè no les matem joves aquí, perquè no val molts diners la reposició, però solen ser vaques madurades i ben tractades. El bou, aquí en fem, eh? En fem de bous de boiú, són 6 anys, mínim 6 anys, perquè sigui bou. Uh-huh. Un animal castrat 6 anys menjant val molts diners. I els bascos entenen, i els madrilenys entenen, però diuen, avui hi ha bou, i llavors uh-huh. no demanes el preu.
Sí, sí, clar. De fet, hi ha una cosa important, i aquí vosaltres, home, tirem una miqueta de quilòmetres més amunt i veiem que hi ha grans extensions, diguem-ne, de pastura, cosa que hi ha molt de bosc, i ara en parlarem de tot això.
Hem de parlar de boscos, no? I poca... A part de vaques i de cuina.
Exacte.
Has pescat un ramader que li agrada menjar.
No, però clar, és que...
Podem passar-nos-hi una hora així, allà.
De fet, això és molt interessant i ens serveix una mica per fer l'enllaç amb el PEF, no? És a dir... hi ha molts de camps, o perdó, molts de boscos que si gestionessin d'una manera o d'una altra podrien acabar siguent camps de pastura per animals i tenir això que ens agrada tant a nosaltres, tenir una pastura eficient, tenir una pastura sostenible per a tota aquesta ramaderia que tenim de cabres, d'ovelles i sobretot també de vaques, no?
Sí, això has tocat un punt molt, molt important, no? La nostra Catalunya, aquí a la plana de Vic, tota la part del Ripollès, l'Alt Berguedà, el que ens toca a nosaltres, l'Alta Garrotxa i la Garrotxa, els nostres solells eren pasturables i tenim grans ramats d'ovelles, bàsicament, més que de vaques, eh? Al principi, a la muntanya, vaques, però aquí baix més ovelles, i fèiem carn boníssima, no? I teníem, i eren espais oberts, molt adavesats, i per tant hi havia molta pastura. Això s'ha perdut tot, aquí van marxar els pagesos, van tenir que marxar de les cases de pagès, no es guanyaven la vida, i això s'ha emboscat. I queden els pocs quintars amb unes quantes vaques, perquè l'ovella és impossible, necessita pastor, i la vaca és més de bon maneig, més fàcil, amb els tancats elèctrics és més de bon governar, no? I per tant ens queda això, no? Però ens queda una petita part del que havia existit. I això el que ara volem valorar, li vam donar un valor. Però tot això que ara parlem amb tu i que parlem aquí, que diuen els polítics, que diem tots, després no es produeix. Si la realitat, la tossuderia del dia a dia, és que anem perdent gent, van marxant pagesos, tenim menys bestiar a la muntanya, tenim menys deveses, tenim menys pastures, tenim menys quintars oberts i tenim més dificultats per mantenir-ho per part de l'administració i per part de l'economia. I ningú canvia. Ningú canvia. És terrible, això.
Clar, ningú canvia, però sí que és veritat que hi ha molta gent que ho estudia, hi ha molta gent que diu
què
s'hauria de fer. I clar, jo no sé quina és la feina que feu vosaltres al PEF. Perquè,
bé,
què vol dir exactament PEF?
Bueno, digue-li tu això, sí, perquè això és tan complicat.
PEF és en anglès, és un acrònim que significa Program for Endorsement of Forest Certification, que vol dir programa per la, diguem, desenvolupament de la certificació forestal. Val? Això neix fa 20 anys al cor d'Europa, la propietat forestal i entitats també del món del bosc, empreses també del sector forestal, que determinen de dir, ostres, hem de fer alguna cosa davant del front de la dificultat que hi ha o que està passant a l'Amazònia de la desforestació. Nosaltres aquí no fem això, anem a posar en valor el que nosaltres fem, no? I doncs van impulsar doncs aquesta entitat que s'escala a més sempre de lo local fins a lo internacional, mitjançant dues normes, una norma de gestió forestal sostenible i una norma de cadena de custòdia que se'n diu, que el que fa és fer aquesta transferència de la bona gestió forestal cap als productes forestals, no? Fusta, paper i doncs, productes ramaders, mel, i tot el que siguin productes que se'n deriven del bosc, no?
Per què fem un llibre de cuina al bosc?
O al bosc a la taula? Jo el tinc això? Aquí, que em va agradar molt, per cert,
sí,
dir.
Per què ho fem, això?
Clar.
Perquè jo... Ara t'he explicat una cosa molt tècnica, en Robert m'ho ben dit, que és la veritat, que és el que és, no? Però la gent que entenen, la gent que coneixen el bosc, que no coneixen res, que són de ciutat, que s'han desconnectat, que és el 95% de la població de Catalunya i d'Europa, què veuen? Doncs veuen uns boscos que els agraden, que hi van a passeig i que hi van a fer excursions, i van amb bicicleta, amb moto, fan a l'ús, no? I després van a les grans fondes a fer el gran dinar i s'ho passen bé. i ells volen que això es mantingui. I veuen això, i veuen això. I això, com que no ho coneixen, veuen que això s'ha de conservar. És important per ells, perquè és veritat que s'ha de conservar, no? Però desconeixen totalment el que passa dintre el bosc. Per què han arribat, com han arribat, on estan. Ell ha parlat de desforestació de l'Amazones, de no sé què, però jo estic convençut, segur que si anéssim a parlar amb una persona de l'Amazones que visqui l'Amazones, que viu de la fusta, que viu d'allà, de veritat, explicaria que l'Amazones no es deforesta. Llavors es canvien els conreus, es passen a conreus que necessita el món, que són les soges i altres coses, que ells viuen d'això, que gràcies a això poden viure, però que això deu ser el 2 o el 3% de l'Amazones. Però la propaganda és aquesta. També diuen la gent a Catalunya que el bosc es pot perdre, que el bosc disminueix, que no es pot tallar arbres, que els arbres pateixen, que si no gastes paper salves arbres, diuen moltes coses, no? I clar, llavors es diu, com podem connectar? Nosaltres portem els silvicultors, els responsables de boscos, aquests boscos que tenim aquí al costat, que ens volten avui, porten anys gestionats per generacions de catalans i de catalanes que han sigut els responsables de la gestió d'aquests boscos. Èpoques inclús s'han eliminat per fer conreus, perquè el segle XVIII i el segle XIX no hi havia arbres a Europa, no hi havia ni un, molt poquets, perquè necessitaven menjar, la gent tenia que alimentar, i els terrenys forestals van ocupar per agricultura, per donar aliments a la gent perquè tenien que menjar, no? Ara, com que som molt més rics i ocupem els aliments d'altres llocs del món, doncs ara poden tenir boscos, i els boscos augmenten i van tirant endavant. Però nosaltres necessitem que algú expliqui que el bosc té sentit ambientalment, la seva diversitat, el que representa de la natura, però també com a un espai on l'home en treu profit, que n'ha tret profit tota la vida per utilitzar-lo, no només per passejar-se i com a paisatge, doncs per treure aliments, per treure energia, per treure fusta, inclús productes químics, que havia tret a base de la destil·lació de la fusta, que ara tornarà, perquè de la fusta en pot sortir el mateix que en surt del petroli. I fem unes persones que parlin per nosaltres, que diguin, no, és que el bosc també és de l'home, i està fet per l'home, i està gestionat per l'home, i és bo que sigui així. Sí. Qui ens ho fa, això? Líders. Quins líders? No, nosaltres no podem fer-ho, perquè jo no sóc creïble, perquè jo sóc propietari de boscos, per tant, sóc per part interessada. Els cuiners. Els grans cuiners de Catalunya, que avui dia són líders mundials, són estrelles, dic, sisplau, ens podeu ajudar? Ens van dir tots que sí, tots els que tens en aquest llibre, la Germán Roca i companyia, tots els que hi ha aquí, n'hi ha molts. I ens van fer unes receptes, per dir-nos, no, és que del bosc pots menjar això, ciutadà, per tant, al bosc, si l'abandonem, si el deixem a la gestió natural, si el deixem a la seva evolució, si no intervé l'home, com ha intervingut a Europa des de fa cents d'anys, no tindrem un bosc humanitzat, tindrem altre tipus de coses i no sabem el que és. I això no interessa. I per això aquest llibre.
Clar, que tinguem un llibre aquí que parla del bosc a la taula i que parlem de productes que trobem al bosc és fantàstic, i de fet, mira, una de les frases d'en Joan Roca, que aquí a la Fonda la fem servir molt, és aquella frase que diu la cuina és un llenguatge per explicar històries. I això d'avui ens serveix, no? Ens serveix un llibre per explicar aquestes històries que passen a un bosc, però que també jo crec que és veritat que tenim un gran desconeixement, no només la gent de ciutat, sinó fins i tot també molta gent de poble.
Tots els de poble. Clar, tots els de poble.
Clar, per exemple, no? Anem a un bosc i nosaltres el mirarem o el llegirem de la nostra manera, i mira, fa molt poquet estàvem en un bosc fent un dels programes de la Fonda amb una de les persones que en sap més de plantes silvestres comestibles, que de fet és el gran, diguem-ne, el que va buscar les coses pel celler Can Roca, per en Joan. I jo li deia, escolta'm, però jo aquí mateix ara no sabria quins serien els arbres que s'han de tallar. Clar, ens han posat també tant, diguem-ne, la por aquella de que no es poden tallar els arbres, que no sé què, que no sé quants. Dius, bueno, però és que gestionar precisament potser és això, és a dir, hem de saber llegir l'entorn, hem de conèixer l'entorn per saber què és el que s'ha de fer o el que no s'ha de fer, no?
Bueno, és l'experiència de la vida, és la, a part de la universitat hi ha la vida, no? I el que passem dels pares als fills, de generació en generació, i nosaltres en diem que som silvicultors. I quan tu dius a una persona, tu què et dediques? Jo dic, jo soc silvicultor, ja l'hem fotuda. Perquè no saben ni això què és.
Què és?
Això d'entrada, no? Dic, bueno, jo tallo arbres. Oh! Què fas? Sí, sí. La silvicultura és la gestió dels boscos, tallant arbres, seleccionant els arbres, que dius tu, quins tinc de tallar, quins no tinc de tallar, perquè què vols obtenir? fusta de qualitat, vols tenir plantes aromàtiques, què vols tenir? Doncs, en funció del que vols tenir, fas una gestió i ajudes el bosc a portar allò. Nosaltres acompanyem el bosc a la seva evolució natural, ajudant el que ell vol fer per obtenir els nostres productes, perquè la societat necessita productes del bosc. Entre ells, aliments. Doncs, tallar els arbres, cada dia jo decideixo quins arbres tallo a casa meu. I doncs cada dia ho decideixo, per mi no. Jo ja sé que tallant aquest arbre i no les altres. Si vull regenerar que entrin arbres nous, doncs tallo més perquè entri més llum. Si vull aconseguir fusta de qualitat, tallo menys perquè pugin més esporgats. Si vull, i vaig seleccionar els arbres de tronc més recte per tenir fustes més bones. Si vull tenir pastures, doncs deixo els arbres doncs, molt més oberts perquè entri la llum perquè surtin les herbes. Etcètera, el que vulguis. Tinc una filla que és la meva pubilla, que té un bosc terapèutic. Doncs aquest bosc terapèutic és un bosc deixat ja pel meu pare i per mi amb una ribera preciosa, petiteta, al costat d'unes torrenteres. Doncs aquest bosc és, el tenim gestionat per això, perquè és un bosc on la gent va a relaxar-se, a gaudir, on tenen arbres fantàstics, però també un dia haurem de decidir que un arbre s'està morint i que hem de fer un de nou, i haurem de treure perquè surti el nou, si no, no sortirà el nou. Vull dir que això és així.
Clar, el que passa que si no ho fem això, després arriba una ventada, com ara fa unes 3 o 4 setmanes.
Va ser terrible, la teva comarca va ser terrible.
Allà a prop de casa em van caure 5 o 6, que mira, amb el Land Rover del veí, en altre traient. No? I aquesta és una d'aquelles coses que a vegades, per desconeixement, no fem. Un altre, per exemple, és, ens pensem que el bosc ho són de tothom, i la gent, sobretot els caps de setmana, se'n va als boscos i fa de tot. No? Encara ahir mateix veia un motorista que deia, estava enfadat perquè va fer un vídeo i deia, ostres, nosaltres ens foten sempre o som els mal vistos quan anem al bosc, perquè diu, fem, diguem-ne, la terra, doncs l'erosionem, és veritat, sí. Diu, però aquí això no ha sigut un motorista, i es veia un grapat, diguem-ne, de brossa tirada allà, no? Sí. Perquè ens pensem que el bosc no és de ningú, i l'enrevés, a Catalunya, la gran majoria o percentatge del bosc són privats.
80% és privat.
I l'altre 20 és de tots, és a dir, sempre és d'algú.
Sí. No, és que no hi ha res que no sigui de ningú. Perquè si és del municipi, també serà del municipi. Si te'n vas al Pirineu, també té amos, exacte, té el municipi, que són els responsables d'aquells 4 anys, però són els veïns, els comunals són els veïns, són els amos. I si és de la Generalitat, l'amo és la Generalitat. Val a dir que si és de la Generalitat i dels municipis, estan més tancats i més controlats que els privats, perquè aquests tenen més capacitats i més autoritat per tancar el bosc. No cal tancar el bosc, però sí que la gent hauria d'entendre que es fiquen a casa, que es posen o van a casa d'una altra persona, que l'han de respectar, res més que respectar, i entendre que aquella persona fa el que ha de fer i no l'han de denunciar per tot el que fa. Si talla un arbre, si fa un camí, i si fa no sé què, no? I això és una mentalitat que avui dia s'ha instaurat, molt urbana, i que està foragitant la gent. Tenim un greu problema, vull dir, ens estem preocupant de la pèrdua de diversitat, ens estem preocupant a Catalunya del tema de l'os, el tema dels llops, el tema del paisatge, el tema de les espècies autòctones i al·lòctones. Ningú es preocupa de la veritat, és que no es tallen els boscos. Hauríem d'intentar ja canviar el discurs ecologista que va servir els anys 70 i 80, que avui ja no serveix. Hem de fer el discurs de dir, no, escolti, aquí hem d'aconseguir que tallin els boscos, que facin rompudes, que evitin els focs forestals, els grans incendis, i que ho facin bé, lògicament. Però ja tenim eines per saber-ho, que ho fem bé, ja tenim els plans de gestió, no? I que puguem seguir anant al bosc a buscar bolets i aromàtiques i plantes per la cuina, no? En Joan Roca, quan va presentar el llibre aquest al Mercat de la Concepció, va dir va dir una cosa que em va agradar molt, no? Diu, la identitat de la cuina de casa del celler de Can Roca és dels productes forestals. Els aromes, la seva personalitat, els dona els productes del bosc que anem a buscar, aquesta persona que dius tu que els hi va buscar, no? I això és així. Per tant, home, doncs, si tenim aquest valor, per què no volem els boscos humanitzats? Per què els volem salvatges? Salvatges no són de ningú. Humanitzats són de l'home. Són per l'home i per l'ús de l'home.
Clar, hi ha una altra espècie al bosc que està en perill d'extinció, que és la pròpia pagesia. No? Sí. Cada vegada veiem més cases de pagès que s'estan transformant amb cases, diguem-ne, de segona residència, sí, o cases rurals, sí, sí, que allà ja no hi ha animals, no? O fins i tot encara, per més inri, fem cases rurals i volem anar, no?, a cases rurals a passar el cap de setmana, però ens molesta si aquella casa rural hi han vaques que fan l'olor, diguem-ne, de les vaques, o hi ha xais que criden, o hi ha galls que criden. No?
Toca el campanar. No?
Clar, potser també hem de vigilar, perquè és una espècie en perill d'extinció a la pagesia, que si perdem això sí que ho perdem tot.
Jo us diria, per desgràcia, que ja s'ha extingit, eh? Ja s'ha extingit. Home. Ja n'hi ha, no n'hi ha, no n'hi ha. No n'hi ha, sí, jo conec molt, i sí, soc, jo a part de forestal soc ramader, i el Ripollès, i tota la muntanya, i tota la Garrotxa, i tot el Berguedà, tot això, ho he seguit i ho segueixo, no hi ha pagesos, n'hi ha tres. No n'hi ha, han marxat, se n'han anat, tenen una pressió terrible, tenen doble pressió. Primer, la més important és l'economia, que no es guanyen la vida. La segona pressió és l'administració, que els persegueix tot el dia i nit. Tot el dia i nit els persegueix l'administració. La segona, la ciutadania de Barcelona, que surten cada setmana i fan nosa. Els obren els tancats, els no sé què, els hi fan nosa tot, això que dius tu. Volen anar al món rural, però els hi fan nosa al món rural, no? Perquè el desconeixen, no? I marxen, i marxen, i marxen. A la Plana de Vic jo vaig pensar, no, aquests quedaran, perquè la Plana de Vic és rica, no? Mm-hmm. Doncs hem plegat molts, els últims 10 anys, moltes cartilles ramaderes, molts pagesos han tancat i han marxat. El 95% dels aliments de Catalunya ven de grans companyies, el 5% dels pagesos. No n'hi ha de pagesos a Catalunya, no ens equivoquem. La fruita la tenen les grans companyies de fruita, les carns, les grans companyies de carns. Aquestes guaiús, aquestes limusines, sí que n'hi ha, sí que són. Però quants n'hi ha? 100? 150?
Bueno, aquí una mica més amunt tenim una granja d'obracs molt, molt bonica, sí. Aquí a Santa Bartomeu del Grau, sí, sí, no? Sí. Vas fent...
Bueno, però els comptes... Però si vas posant a Catalunya... Jo n'hi havia hagut a 100, no n'hi ha. Uh-huh. A Vidrà, a casa meva, quan vaig l'any 81, van posar la llum a les cases de pagès. Amb l'Ajuntament, a les Ciutats Democràtics, van posar... No hi havia llum a les cases de pagès. L'any 80, eh? Fa tant temps.
Sí, sí.
No tenien llum. Van posar la llum a 25 cases de pagès, que a les 24 hi podia menjar llangonissa. Vull dir que hi vivien pagesos tot l'any. Ni una. Clar. Avui dia ni una. Ni una hi viu pagesos tot l'any.
Clar, però Josep Maria Robert, no creieu que això, diguem-ne, ha de canviar d'alguna manera? És a dir, hem de fer alguna cosa perquè això canviï? De quina manera es pot començar?
Doncs no? Mira, com que avui parlem de PEF, moltes maneres, però per concentrar, no? Doncs que la gent reclamin, quan comprin fusta, que sigui certificada per PEF. No per EFS... Bueno, ara no puc dir-ho, això, no ho dic. Però per PEF, que estigui servida per PEF, per aquest segell, que vol dir que és fusta del sector, de la producció, del seu responsable, de la propietat forestal, de tot el món, que és el que es dedica a més fusta, i que, per tant, ajudarà una sèrie de gent que s'hi dediquen gratuïtament. Moltes vegades no guanyem ni un ral tallant arbres, fa anys que no guanyem diners tallant arbres, però mantenim els boscos vius, tallant arbres, i en futur, perquè els arbres, els boscos, no els pots abandonar. Si tu abandones un bosc, això que et diu, no, deixa l'evolució natural, no, jo no abandonaré el bosc de casa, els dic, on s'esveren els ecologistes? Dic, no, i els ecòlegs, no, jo no l'abandonaré, perquè si l'abandono no l'atraparé mai més.
No.
Costa molt atrapar una cosa abandonada, doncs, que demanin la fusta d'IKEA, la fusta dels seus mobles, que estigui certificada PEF, i així ens ajudaran, perquè doncs, aquest segell guanyarà prestància, guanyarà importància, i podran algun dia, la gent que fem les coses ben fetes, certificades, tenir més valor, que donin més valor a través del segell a la nostra fusta, perquè nosaltres, si a l'industrial li demanen que la fusta certificada, l'hauran de buscar certificada PEF. I doncs, si la demanen a casa meva, i doncs, jo podria dir, home, vull una mica més de diners, ajuda'm a mantenir l'economia del bosc, perquè està certificat i ben gestionat, que està certificat per companyies externes, o sigui que vol dir que hi ha una gestió rigorosa, més cara, per cert, perquè si rigorosa és més cara. Doncs ajuda'm, demana aquesta certificació forestal i ajuda'm això, tindrem silvicultors, els pagesos, el mateix. No vagis al supermercat a demanar. Diu, jo entro al supermercat vull la carn, no, ecològica. I què em pagues de la carn ecològica? Doncs, no, el mateix que l'altre. Si no, no la compro. Va, i no val una mica més, doncs no la compro. No, és que la carn ecològica, si és ecològica, val el doble. Si tu vols això, si tu vols tenir pagesos de proximitat, vols tenir bons productes de la teva terra, se'ls ha de pagar, perquè val molts diners fer això. Si no, no poden, si no han de plegar.
Clar, després, per una altra banda, diguem-ne, hi ha aquell pensament de que, clar, de que això és una cosa elitista, quan el que reclamem, o que reclameu, és que sigui una cosa que sigui que sigui, diguem-ne, el que s'ha fet tothom, sempre. És a dir, sí, que un pagès pugui viure de tenir... El que passa que potser estem massa ben acostumats aquests últims 30-40 anys amb què hem tingut aquesta proteïna, diguem-ne, de baixa qualitat, o, anem a dir, proteïna d'un preu molt econòmic.
Sí.
Hem, diguem-ne, hem tingut aquesta mentalitat de que cada dia podem menjar carn, mm, encara que sigui de la qualitat que sigui,
i
ara voler, allò que diuen tant els dietistes i les nutricionistes, que diuen, ei, carn vermella, mengen menys, no? Ells sempre diuen, mengen menys, una vegada al mes,
de
no?
Diu,
però que sigui bona, no?
Mm.
Per què hi ha aquestes corrents o aquestes visions, no? que això per alguns pot semblar elitista i en canvi altres veuen que és una cosa que és necessària per aquesta biodiversitat que tenim a casa nostra i aquesta sostenibilitat de tot, de l'entorn, de la gent, de tot plegat.
Això s'ha perdut, eh? Tinguem a consciència, que això s'ha perdut. No n'hi ha, eh? No n'hi ha per tothom, eh? Això s'ha perdut.
Però, per
totalment, exemple... eh? Quantitat de gent que han plegat, jo te'n diria la tira, eh? Ja són grans companyies que ho tenen, eh? Això s'ha perdut. Ara encara queda un reducte. Saps que... Però ara la rematada, saps quina és la rematada? L'administració i els ecologistes. Avui un ecologista urbà... És l'última que falta, els volen a fora. Els hi fan nosa les vaques, les ovelles, el pagès, els purins, els no sé què, tots els hi fan nosa. Si faig un cobert a la muntanya, els lleig, i ja està. I és el que falta. I quedem sense. I ja està. I no, i els supermercats tindran menjars, eh? Mentre vulguin, els vendran els que els en venen, que són gent de fora del país, no?
Clar, però ara, per exemple, fa una estona... Robert, digues.
No, no, que per això, doncs, en aquest sentit, els mitjans de comunicació, programes com el teu, gent com tu, els cuiners que tenen aquesta filosofia, potser són importants per intentar fer arribar aquest missatge molt més clar i contundent perquè la societat pugui intentar, d'alguna manera, revertir, començar a revertir aquest camí, doncs, que Josep Maria doncs, pinte com a molt ja...
Acabat, sí.
Acabat, no?
Clar, ara em feu pensar, fa molts anys jo vaig anar a visitar en Pep del Molí, allà a Hostalets en Bas, un senyor de 90 i escaig anys, que el dia que la vaig conèixer estava empaltant pomeres i jo fent-li una broma li vaig dir, hòstia, Pep, com és que empalteu pomeres? Si vos poder d'aquestes no menjareu cap, no? I sempre explico que és una de les millors lliçons que m'ha donat la vida perquè ell em va mirar amb aquells ulls de dir, noi, no en tens ni idea del que estàs fent, i em va dir... Les pomeres que jo menjava quan jo era petit és perquè algú les havia plantat, no? I que és una de les millors lliçons que ens han donat. Potser és això, no? Moltes vegades ens mirem, diguem-ne, el moment que vivim i no ens en donem compte de que nosaltres ens hem alimentat o hem viscut en un territori que algú va cuidar i nosaltres hem de cuidar-lo per la gent, sí, que ha de venir.
A més, si es creu això que dius
tu... Sobretot amb els arbres, amb torns de 80-90 anys de tala, imagina't.
Bueno, els meus faixos el torn és 120 anys. Jo tinc de tallar arbres que va deixar vius el meu besavi. Uh-huh. I jo en deixo pel meu besnet. I entre mig hi ha tots els altres que també tenen els... Tothom tindrà els seus, però si mantenim aquest ritme... Això de no abandonar el bosc, no? De portar la gestió puntual perquè això sigui així. Si trenques la cadena, l'has fotuda, perquè recuperar aquesta cadena val el que val. Doncs això treballem nosaltres, els civicultors, treballem a generacions. A generacions. Però fixa't bé, si és cruel la vida, que tinc un amic que té una roureda que va plantar el seu besavi. I és una roureda de fulla ampla, que la té a la Vall d'Oix. Mm-hmm. És un gran propietari de boscos i és una família de generacions, grans silvicultes, savis del bosc, gestors de boscos, els més savis que hi ha, que trien els arbres que han de tallar i ho fan bé, cada vegada de cents d'anys. Doncs ara li volen declarar un bosc madur i si és bosc madur li poden expropiar.
I llavors què passarà amb aquest
bosc? Ah, el deixaran perquè va ser maco. Perquè aquest bosc no es pot deixar. S'ha de seguir treballant. Aquest meu amic sap que ell li toca... tallar uns arbres per deixar-los més grossos perquè facin busta i al final al seu torn els subestaran peu a peu per fer o botes o grans vigues de grans qualitats i anar entrant arbres peu a peu deixant clarianes perquè regeneri una altra vegada i tornem a començar al cap de 250 anys o els que siguin, 280. Això no ho entenen la gent, però això és així. I doncs clar, arriba un farigoletes i diu, oh, que maco, m'ho quedo. Aquest no pot... Ui, no, que aquest encara ho farà malbé. Però si ell ho ha portat fins aquí...
Ah, després arriba una ventada...
I aquesta, això que dius tu, això és el que dius tu. I, clar, i llavors dius, nois, això no anem bé. O sigui, però què dius, ignorant? Jo planto arbres. planto arbres. Clar que planto arbres. A 120 anys vista. I què? Clar, sí, però si tu tens... Jo tinc 70 anys, no? Doncs sí, però i què? Clar que sí, 120 anys, perquè ja vindrà algú que els tallarà. Però jo no els planto per mi, els planto per això. No? I això és un desastre. Això és el que ara ens està passant. O sigui, tan tecnològica, tan moderna, tant del dia a dia. Bé, ara anem a segons i a minuts. De parlar d'això nosaltres no ens en sortim. Llavors es ve doncs, tot el moviment social i ecològic i ambiental europeu que va per altres línies i la pèrdua de diversitat i tal, i llavors qui són els culpables que ho gestionen? Doncs som nosaltres. No, els culpables són els que ho utilitzen, que són les ciutats, que utilitzen l'energia, que consumeixen com a bèsties i fan el que fan. Però no, ells no, som nosaltres, no? I escolteu, ens ho fan pagar.
I si ara, per exemple, una propietat d'un bosc diu, ostres, escolta'm, aquesta gent del PEF, o un productor o productora, o un pagès o una pagesa, diu, escolta, aquesta gent m'agrada el que fan, m'hi vull apuntar, què fem, què hem de fer? Dic, com s'apunta la gent al PEF?
Sí, mira, com t'explicava, hi ha dues normes que són la de bosc i la industrial, la dels productes. A nivell de bosc hi ha una entitat aquí a Catalunya, que és l'ENSCAT, que és el paraigües que dona la certificació de regional, que se'n diu. I llavors, a través de la pàgina web de l'ENSCAT, doncs poden els propietaris fer la petició d'informació i inscripció al sistema de la certificació PEF. Val? I després, per una altra banda, les empreses de la transformació, fusta, cartró, embalatges, etc., aquestes ja s'ha de fer la certificació tet a tet, que es diu, no? Ja s'ha d'implementar un sistema de traçabilitat que és el que garanteix sempre, en tot moment, que aquest producte, que aquesta empresa que fa un moble, compra la fusta que està certificada i després la certifica al seu distribuïdor conforme prové d'aquest origen sostenible i d'una bona gestió. No?
Sí, propietari de boscos ENSCAT, entitat...
Sí.
Entitat?
L'ENSCAT.
Què vol dir? Entitat?
És l'entitat sol·licitant de la certificació forestal a Catalunya.
ENSCAT, ENSCAT, propietaris cap allà, demanar això i volem la certificació dels nostres boscos. A Catalunya han d'estar en platení de gestió...
Sí,
aprovat per, o sigui, és molt rigorós i molt exigent, però ja està bé, és com ha de ser, i els industrials que necessitin el segell dels productes que siguin, doncs a casa nostra el PEF, demanar al PEF, a la nostra entitat, demanar doncs que volem certificar i els hi direm com ho hem de fer, i hi ha una entitat que els hi diu tot el sistema com ho hem de fer, tota la centralitat. Nosaltres tenim certificada productes, lògicament, el que se diga més són biomassa, cartró, paper, productes forestals, moble, vigues, el que sigui, no? Però també productes agrícoles, perquè tenim certificat mel, com ha dit ell abans. Té mel certificada que diu que aquest, el que ho ven a Harrods, d'altra qualitat, aquest home, i a tot el món, i és una gent de que es diuen...
Es pot dir, no?
Sí,
mel,
sí.
Mel Múria.
Els Múria, doncs, tenen certificat. Per què? Doncs que les seves abelles viuen en boscos que tenen gestió sostenible certificada per PEF. Però també hi ha a Espanya els pernils Joselito, Joselito, que tenen pernils certificat PEF perquè les seves deesses estan certificades amb gestió forestal sostenible PEF, model PEF. Vull dir que hi ha moltes coses que es poden certificar, no? I això és bo, perquè això dona coneixement de lo que s'està fent, que s'està fent bé i que funciona, i que es poden fer les coses bé i que l'home podem gaudir, perquè tenir la gran natura, perquè no hi pot anar ningú, doncs no sé per què serveix això, no ho sé. Vull dir,
a més a més, el certificat que diem, no? És un certificat, no? Què és això? Bueno, és que avui t'ha de dir algú altre que estàs fent una cosa bé, no? Per exemple, és com quan vas a passar la ITV del cotxe, dius, no, jo el meu cotxe funciona bé. No, escolti, és que vostè li ha de dir a Plus o ITV, no? Ha de certificar que aquest vehicle doncs ho està funciona i pot funcionar, no? I pot circular.
Han d'apujar el segell PEF, i comprant PEF sí que ajuden els boscos.
Per tant, si fan això, diguem-ne, ara que es parla tant d'ètica, que es parla tant de valors, que es parla tant d'ecologia, que es parla tant, diguem-ne, de no fer malbé el territori i tot això, jo crec que és una d'aquelles coses que un la veu des de fora i pensa, ostres, que aquesta gent fan una bona feina. Llavors, a vegades també com a usuari penses, ostres, i com és que no es veu tant això? És a dir, la gent li costa a vegades apuntar-se, diguem-ne, al carro d'una cosa tan senzilla com és aquesta, és no? Fem una feina ben feta. Diguem-ne, fem el que s'ha de fer, no fem res a express, no?
que la gent volen aliments ecològics, que la gent volen gent quilòmetre zero, doncs la gent han de demanar fusta PEF. És el mateix concepte. I estiguin tranquils que estarà ben, consumiran una fusta que estarà molt ben gestionada i que assegura que el bosc es mantingui viu, assegura, intentarem, perquè el canvi climàtic ens posa un repte molt important, però intentarem que inclús amb el canvi climàtic tinguem els boscos vius.
I, i a més, perdona, faig una, puntualitzo una cosa, que és que a més, el mercat és internacional, és a dir, el certificat és reconegut internacionalment a tots els països del món. Per tant, això significa oportunitats també de mercat cap en fora, o sigui, cap endins i cap en fora, no?
Doncs que aquest PEF serveixi precisament per això, no? Des d'una vessant ètica per donar aquests valors, amb un 360 graus, perquè ara parlem de fusta amb un programa de pagesia i de gastronomia, però aquí dintre hi pot haver-hi gent que té vaques, que té cabres, que té ovelles, no? Es parla molt també de tots aquests ramats a foc, amb, no? Han de passar a vegades les coses perquè després les muntem, no? I jo crec que potser les hem de fer abans, i de fet aquest llibre, El bosc a la taula, que ens serveixi per veure tot allò que hi ha en un bosc, no? Un altre dia, si voleu, quedem a aquesta taula tan fantàstica, una mica més aviat que avui, i parlem també, per exemple, si voleu, del senglar, del cabirol,
no? Ja podem tastar, i el tastem.
I el tastem, no?
Anem a la Font de Sala, que hi ha receptes de...
I tant.
Doncs mira, de la Font de Sala aquí, i amb en... amb en... com... ai... el Toni, amb el meu amic Toni, ostres, això és el lapsus de l'edat, eh? Amb el meu amic Toni, doncs ens menjarem allà doncs una llebre amb xocolata, o menjarem una becada, o una, o això, un senglar, o un cérvol de primera categoria, que és productes forestals, amb bolets i amb el que faci falta.
I que no se'n vagin, que això sigui cuina de proximitat.
Sí, senyor.
I tant.
Robert Roc, responsable tècnic del PEF Catalunya, i Josep Maria Vila de Badal, president del PEF Catalunya. Escolteu, moltíssimes gràcies. Poseu data, poseu data i...
Doncs seràs convocat.
Senglars i cabirols, quina gana que em feu venir. Gràcies, família.
Gràcies. Moltes gràcies a tu.
Gràcies.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui estic caminant, però m'agradaria agafar l'avió. La veritat és que aquesta entrevista m'agradaria fer-la en un indret que... I últimament, els últims mesos, està sortint molt a la televisió. Allà a la secció d'esports està sortint un camp molt ben pelat de futbol, en el qual hi ha uns jugadors que havien passat pel Barça i que ara no juguen al Barça i tampoc juguen al Paris Saint-Germain, sinó que juguen a l'Inter de Miami. I la veritat és que això m'hagués agradat venir o anar a Miami a fer l'entrevista, però no. Avui la fem des dels estudis d'aquí de Catalunya Ràdio, perquè tenim a l'Adrià Ponce, que avui parlarem de futbol, de gastronomia i de cuina. Adrià Ponce, què tal, com estem?
Hola, Pep. Doncs molt bé.
A punt d'agafar ja el trastos i anar cap a Miami o no?
Sí. Suposo que en 4 o 5 setmanes estaré ja per tierres americanes. Sí.
Perquè, clar, allà el futbol comença, diguem, comença l'any, comença la temporada.
Sí, correcte. Allà funciona diferent que aquí. La temporada funciona any natural. Comença el gener i acaba a finals de novembre, cosa així.
Aquí també ens aniria molt bé això, no? Perquè així ja tot allò, diguem-ne, quan comences el gener i el desembre, tot és molt més natural, no?
Sí, la veritat
això
que
de,
sí.
Això de començar el juliol i acabar, no sé, no acabes el maig gairebé, el juny, comences a l'agost, setembre. Abans començaven el setembre, ara ja comencen a l'agost.
Bueno, ja t'ho diré aquí uns mesos.
Clar, però sí. tu no ets ajuda al futbol, eh?
No.
Tu ets cuiner.
No. De fet, el futbol no, de petitet no, ni se'm donava bé ni m'agradava. Però mira, així és la vida.
Com va començar la teva vida a la cuina?
Bueno, jo tenia molt clar que no volia estudiar batxiller i que no volia tirar per la rama d'universitat, etcètera, etcètera. I tenia molt clar que m'agradava molt la cuina, la gastronomia i, bueno, gràcies a la meva àvia, pues, vaig veure que era una eina per poder fer feliç a les persones i estar vinculat amb la terra i els productes que tenim.
Quina cuina vas a vendre de la teva àvia?
Bueno, sobretot sofregits i bueno, el pollo a la xilindrón, perquè ja és de la part de la Franja, no és catalana. I bueno, bàsicament guisats. Sí.
Aquella cuina, diem, aquí diem aquella cuina d'abans, però que avui en dia és una cuina que no ha passat de moda, la cuina... A vegades parlem no de cuina clàssica, de cuina antiquada, de cuina antiga, però la música clàssica com la cuina clàssica, si és bona, no passa de moda.
No, de fet, està tornant i cada cop amb més rellevància. De fet, fa poc Ferran Adrià ha fet un incís en aquest tema de que hem de tornar a la tradició i bueno, perquè és patrimoni de la humanitat, crec jo.
Clar, tu vas fer cuina,
sí,
i arriba un moment que vas haver de decidir cap a on anaves, si anaves cap al món dels restaurants, si anaves cap al món dels hotels, si anaves de cuina amb un vaixell.
Sí. Bueno, de fet, vaig estudiar a l'escola de Sitges, a l'IES Joan Ramon Benaprés, i sí que és veritat que en seguida vaig acabar al món dels hotels, vaig començar a l'Hotel Majestic, i bueno, va ser determinant pel meu futur i sí, vaig estar molt vinculat al món dels hotels. També vaig inaugurar l'Hotel Skipper, que ara es diu Sofitel, i bueno, he passat per alguns restaurants, però molt, molt puntualment.
És diferent, cuinar en un restaurant que en un hotel, tot sí. I que avui en dia els hotels també, per exemple, estan tinguent o estan obrint restaurants, inclús amb la porta ja que no has d'entrar al restaurant, al propi hotel. Això n'hem parlat molt també aquí a la Fonda, no? De la restauració en un hotel, però diguem-ne que els cuiners d'hotel o inclús ja la pròpia, diguem-ne, el propi restaurant de l'hotel, molts, diguem-ne, ja són, diguem-ne, d'una tipologia, sigui bufet o així, alguns tenen una carta més internacional, no? Que no un restaurant, diguem-ne, més, diguem-ne, més pop, no?
Bueno, sí, jo crec que un hotel, bueno, és com la teva segona casa, no? Quan estàs viatjant tens que tindre molts serveis i, bueno, jo crec que la prioritat és que el client se senti com a casa.
I arriba un moment que canvies la cuina de l'hotel per la cuina, diguem-ne, del futbol, no? Com va ser això?
Bueno, jo... Això va ser l'any 2016. Jo venia de viure 5 anys a Alemanya i, bueno, vaig tornar aquí. Volia tornar a estar a casa amb la família i els amics i... Bueno, i un dia em va trucar un amic i em va dir: "Mira, Adrià, que busquem un perfil molt en concret, no? Que parli idiomes, que hagi tingut experiència per Europa o, diguéssim, internacional. Si pot ser que estigui solter, no? Sense fills, sense compromisos familiars." I bueno, i jo, vale, i la feina per què és? Diu: "Bueno, és per ser el cuiner del Barça." I hòstia. I bueno, i va començar la meva aventura amb el Barça, amb Sodexo. L'empresa que em va contractar era Sodexo. I, bueno, aquesta aventura va durar quasi 6 anys, fins al 2022, i així va començar.
Sí. Escolta'm, i com és el cuiner? Clar, jo suposo que aquí han d'haver-hi moltes coses, no? Perquè, no sé, a mi se'm plantegen, diguem-ne, molts interrogants amb tot això. Primer, cuinar per un equip de futbol d'elit o... podem dir el Barça, però podem dir un per no sé, per gent que es dedica a fer maratons o gent que es dedica a pujar muntanyes o fins i tot el ping-pong, no? És a dir, quan tu estàs a l'elit, la teva alimentació, la branca, diguem-ne, nutricional i tot això, suposo que deu passar sempre per damunt de la branca més gastronòmica, del plaer. Però, clar, també ha de ser bo perquè allò que mengis, no? I deu estar... Com és treballar així?
Bueno, jo al principi tenia les mateixes dubtes o més que tu ara, però... Sí, aquí la prioritat és que... Bueno, que el menjar estigui ben executat, que sigui d'una matèria prima molt bona i d'una qualitat excel·lent.
Un cuiner, a vegades, de cap, i té, diguem-ne, un cuiner, un responsable o una responsable, suposo que vosaltres, al costat vostre, hi ha un equip de nutricionistes i dietistes.
Sí. No? Sí. De fet, quan entres, no... Oído cocina, ja està. No tens ningú poder de decisió. No pots canviar res. Simplement, pots... Bueno, pots dir: "Això no és viable perquè, no? En una ració sí, però per fer-ne 40, doncs no." o aquest plat millor a la ciutat esportiva i no fer-lo fora, no? Perquè, bueno, hi ha molts plats que no es poden portar fora, no? De casa, diguéssim. Però sí, treballem amb nutricionistes i doctors i sempre sota la seva supervisió.
Clar, i després hi ha una altra cosa important aquí, que és que cada jugador o jugadora és un món. Suposo que aquí també, per una banda, diguem-ne, tens una cosa, no?, una oferta gastronòmica i culinària que pot ser una mica bàsica per a tothom, però després deus tenir, no sé, no?, tens una llista allà que diuen, escolta'm, el jugador tal que no mengi molt de hidrat de carboni, aquest dona-li més proteïna que no sé què.
Sí, sí. Sense entrar en detalls en persones en concret, però sí que cada jugador té les seves necessitats personals i bueno, teníem un bufet molt ampli que podia abarcar totes les necessitats de tothom. Així que era molt fàcil, la veritat que era fàcil, sí.
Clar, però dius, tu, jo sóc el cuiner del Barça, però deus tenir més ajudants, no?
Sí, clar.
Una cosa és, diguem-ne, treballar, no sé, a la ciutat esportiva el dia a dia, que els dies de futbol, per exemple, perquè quan se'n van, clar, llavors tu te'n vas amb l'equip també o no?
No, jo sempre m'adelantava, viatjava un dia abans o en alguns destinacions potser un dia i mig abans, i jo coordinava tot amb els treballadors de l'hotel on anàvem.
Sí, quan el Barça se'n va jugar amb el Madrid, tu vas cap allà el dia abans a l'hotel i dius, bueno, aquesta gent els hi hem de fer això.
Sí, correcte. El primer que fèiem, pues, bueno, era presentar-te, en cas de que ja fos un hotel que anàvem sovint, pues, ja et coneixien, no? I ara ja està aquí l'Adrià un altre cop, no sé què. Però el primer que fèiem sempre era repassar els menús, repassar les quantitats, la qualitat, i bueno, ja després pues, ja mirar les preparacions, les elaboracions, si estaven la més en plaç, no?, que diguem. Però sí, però clar, setmanes abans ja enviàvem els menús i hi havia unes conversacions prèvies amb els xefs dels hotels.
Clar, suposo que també aquí hi ha una cosa important en tot això, i és aquells productes, per exemple, que, clar, suposo que deu haver de vigilar molt vosaltres amb productes que ja siguin, diguem-ne, manufacturats, no?, que no portin cap tipus, per exemple, de, no sé, ara se m'ocorre, no sé, algun tipus de conservant o alguna cosa, que després els hi fan analítiques i diuen, ep, aquí em surt en vermell això.
Sí.
Com ho treballeu, tot això?
Bueno, això sobretot... Tots els hotels ja tenen les seves fitxes de traçabilitat i bueno, i s'intentava minimitzar qualsevol tipus d'error, no? Enviàvem receptes i... Però sí, la paranoia sempre era la mateixa, no? Sobretot que ningú s'intoxiqués, que no hi hagués una salmonelosis i sobretot que els controls d'antidoping que ningú donés positiu. Sí.
Clar, hi ha una cosa important també en tot això i dèiem, no?, és la personalització de cada jugador, cada jugadora o, diguem-ne, de cada esportista, no? Suposo que de ben segur que n'hi deu veu, no sé, per exemple, avui en dia, que ara ja no saps el Barça, però deu menjar diferent o deu tenir unes necessitats diferents en la Lamine Yamal, que és jove, no?, que clar, que necessita créixer, que encara s'ha de formar, que, no sé, que el jugador... No sé, quin és el jugador que tenim més gran a la plantilla ara?
Potser Lewandowski.
El Lewandowski, sí. No? Que és un home ja que està format, no?
Sí, són dos persones completament diferents i les necessitats nutricionals també són diferents. Però, bueno, els nois que venen de la Masia ja venen amb una formació molt bona, en tots els aspectes i l'aspecte nutricional també. Llavors, molta feina no et portaven. Ells ja saben el que poden menjar i el que no els hi convé menjar.
Avui parlem amb l'Adrià Ponce, que ha estat cuiner, podríem dir, del Futbol Club Barcelona, de futbol de primera divisió, i ara que se'n va cap a Miami perquè aquest 2024 el començarà, doncs, home, doncs cuinant per en Messi, cuinant per en Busquets, cuinant per en Jordi Alba. Com va ser aquesta experiència? Perquè, clar, tu estaves aquí, vas plegar amb el tema del Covid i això, i de cop un dia et truquen de Miami i diuen, ei, Adrià, què? Creuem la... com diuen el charco, creuem la bassa?
Sí. Bueno, de fet, va ser a finals del mes d'agost, i va ser gràcies a la doctora Toña Antònia Lizarraga, que va ser la doctora amb la que jo vaig coincidir al Barça tots aquests anys. I sí, sí, em va proposar anar i, sens dubte, no m'ho vaig pensar i vaig dir, som-hi.
Clar, més a més, alguns anys, per exemple, no això, Busquets, Jordi Alba, Messi, ja et coneixen de l'etapa del Barça.
Sí, sí, sí. Haurem estat, no sé, 5 anys junts. Sí, sí, sí. Em coneixen prou bé, sí, sí.
I tu també els coneixes amb ells, allò que és el que els agrada, el que no els agrada...
Sí, 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 no? Sí, sí. Ens coneixem bastant bé, sí, sí, sí.
Clar, de ben segur que potser et fan portar alguna coseta d'aquí. No sé si allà ho trobaràs de tot, o...?
No crec que pugui portar un fuet sota, no? Sota el braç, no, però no.
Home, suposo que un bon pernil els agrada, no?
Sí, sí, sí.
Però clar, menjar-ne cada dia potser no, no?
No, no, però bueno, sí, clar. Sí.
Escolta'm, una cosa important amb tot això, com dèiem, és l'alimentació. Ara parlaves de la Toña Lizarraga, que és una gran dietista, nutricionista, que quan parlem de, diguem-ne, d'alimentació i esport, sempre surt el seu nom. I una altra cosa és la vessant de la gastronomia, no? És a dir, tu dius, no, és molt fàcil... Però, clar, jo crec que cada vegada més la gent, diguem-ne, les persones que han de fer una dieta que està, diguem-ne, és molt allò, molt estricta en qüestió de nutrients, clar, perfecte, però allò també ha de ser bo, ha de ser, diguem-ne, t'ha de donar alegria, no? A vegades parlem de la cuina de la felicitat i parlem del triptòfan i parlem de la serotonina i parlem de tot això. No sé si vosaltres, diguem-ne, és a dir, deixeu que els propis jugadors es facin les seves combinacions o també els hi feu combinacions per dir, ei, no t'agrada, no sé, ara dic, no t'agrada la col, però la col et va bé per això, doncs mira, farem una amanideta de col amb no sé què i no sé quantos i una vinagreta de dàtils...
Sí, a veure, el format del dia de partit era un format bufet i llavors, bueno, clar, no pots fer tot personalitzat, no? És un bufet. Sí que jo estava davant del bufet i, bueno, quan te preguntaven alguna cosa, doncs potser segons qui l'implataves tu. I, bueno, llavors ja ho pots implatar una miqueta més bonic que si ho fa ell, no? Però, bueno... Intentàvem jugar amb colors, amb talls, amb formats de plat, però... No era una cuina tan creativa com el que tu m'estàs...
Això que n'hi ha alguns que són molt, diguem-ne, molt gourmets, eh?
Sí, sí que ho són, sí.
I aquí, en Piqué, per exemple, em consta que li agrada molt menjar bé.
Bueno, no ho sé, però sí, sí.
Clar que sí. Escolta'm una cosa, ara te'n vas a l'Inter. Clar, hi ha molts jugadors que no els coneixeràs.
Sí.
Ells ja tenen una història... Com implantes, diguem-ne, el teu sistema de treball amb un equip així? A partir de les dietistes o dels dietistes, o com ho fas?
Sí, començarem a treballar conjuntament, els nutricionistes i doctors, i, bueno, suposo que el meu pas, la meva experiència pel Barça, pues serà d'una gran ajuda i determinant a l'hora d'establir els nous menús o els nous conceptes o d'introduir una miqueta el que és la gastronomia mediterrània, catalana, o, bueno, el que estan acostumats, no?, el que han menjat els últims anys aquí.
Clar, hi ha una cosa important amb tot això, que és aquells productes que precisament no trobaràs, no?
Sí, això és el que més m'amoïna, la veritat. Però, bueno, ens tindrem que adaptar, la veritat, que serà un repte, serà un gran repte.
Bé, sí. Jo tinc un bon amic que està amb en José Andrés i diu, bueno, diu, no tenim botifarres, doncs ens les fabriquem. No? Potser tu hauràs de fer allò... unes bones botifarres, perquè, clar, no és el mateix allò, una botifarra aquí que allà, o que el tipus de porc, o això, o que el tipus d'animal.
Sí, sí, la veritat que ens tindrem que adaptar bastant a el que hi ha allà, i més en concret Florida, no?, que bueno, que la climatologia d'allà serà, bueno, és molt diferent. Fa molta calor, hi ha molta humitat, no és Califòrnia. No.
Clar, suposo que això també serà, diguem-ne, complicat, no? El fet de, per exemple, d'aquí tenir estacions molt marcades,
sí.
Que, clar, que fas uns tipus de menús o uns plats, ara, diguem-ne, allò, tardor-hivern, que primavera i principis d'estiu, que allà que deu fer calor sempre, gairebé.
Sí, 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 sí. Aquí tindrem que fer una introspecció bastant gran i mirar què fem, sí, sí.
Però el gazpacho és internacional.
Sí, però no crec que puguem fotre gazpatxo tot l'any. Tindrem que veure allò... com són les estacions allà, la veritat.
Exacte. Sí. Mil i una sopes diferents, sí, refrescants i...
Sí, no? Sí, sí. Escudelles poques. La veritat escudelles. Que no podrem fer escudelles.
Això, mira, jo que anava a dir que poguéssim fer allò una bona escudella i carrandolla per algun dia d'aquests d'hivern, però clar, allà no...
No ho crec, no ho crec.
Escolta'm, Adrià, me n'alegro moltíssim que hagis vingut avui a la Font de Catalunya Ràdio a explicar-nos tot això, allò que s'ha de tenir en compte quan un cuina, diguem-ne, per un equip d'elit, com és aquest cas. Si et sembla algun dia d'aquests, farem alguna trucadeta i a veure si... Escolta'm, si et falta alguna cosa, tu avisa'ns. Aquí hi ha en Dani Jiménez i un servidor, que de ben segur agafem l'avió i t'ho portem.
Perfecte, sereu benvinguts.
Que tinguis molta sort.
Moltes gràcies, Pep.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar aquesta fonda d'avui, una frase del cuiner Antoni Luis Aduriz, que diu: per mi és un plaer tirar de la memòria. Estic molt orgullós del nostre passat. Doncs jo també ho subscric. Estem molt orgullosos d'aquesta tradició de la cuina catalana i, sobretot, també de la que tenim avui en dia, perquè és tradició, és història, és identitat i és, tal i com diu l'Aduriz, orgull. Esperem que us hàgiu passat de meravella i, si tot va bé, ens veiem la setmana que ve amb un nou podcast. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away. Surrender, surrender. Stop your running, stop your running. Surrender, surrender.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.